Bé, doncs avui obrim aquesta finestra diària que tenim oberta al món de la cultura. I avui precisament hem tornat a convidar l'editora Maria Sempere perquè ens avanci les novetats que té preparades la seva editorial, Les Hores, per aquest Sant Jordi. Aquest divendres els trobareu als Jardinets de Gràcia de 10 a 8 del vespre, 10 del matí a 8 del vespre. I els seus llibres els podeu trobar a les llibreries, a libelista.com i a bookshop.org. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Molt bé.
Enfeinada?
Enfeinada, bastant enfeinada. Estem tots preparant Sant Jordi. Nosaltres, com a editors, que tenim, com bé has dit, una petita parada a Barcelona, però bé, tot el món editorial, tots els llibreters, tots els distribuïdors, tothom està, bueno, ben esperant, no?, a veure si aquest Sant Jordi realment, tot amb prudència i tot de manera, evidentment, respectant totes les limitacions, no?, i tots els requeriments que ens suposa el fet que hi hagi encara la Covid, però res, realment esperem que sigui un Sant Jordi una miqueta normal, que s'apropi una miqueta a la normalitat, no?
Home, com a mínim s'agraeix que puguem això, ensumar una certa celebració de Sant Jordi, perquè l'any passat, jo ho dic moltes vegades, ho vam celebrar en la intimitat.
Sí.
O sigui, sense ningú, des de casa, potser fent una comanda online, fent una trucada a una floristeria perquè enviessin la comanda. O sigui, va ser l'única manera de poder celebrar.
Sí, malauradament sí. Més cert que aquest any sí que, de moment, pel que sembla és que bueno, la majoria de llibreries tindran a fora una parada, o sigui, podran tenir una parada a l'exterior de la seva parada, i això la majoria de pobles, no?, jo crec que Sant Cugat també és així, no sé si fan alguna també a més al monestir i posen parades addicionalment, això ja m'ho desconec. I a Barcelona sí que s'han definit 3 o 4 llocs, bueno, més
6 o 11 espais.
Fins a 11 espais,
sí.
On allà hi ha, bueno, hi ha en tots aquests espais Passeig de Gràcia, Jardinets de Gràcia, que és on estem nosaltres, diferents punts on sí que hi ha una zona delimitada i a dins hi haurà parades. Evidentment es controlarà l'accés perquè no hi hagi aglomeració de gent, tot el tema del gel a les mans, tot això, tot el que, bueno, tot aquest
el que estem acostumats.
Que ja estem acostumats, no? Però la idea és això, intentar que la gent pugui celebrar un Sant Jordi i evitar aglomeracions, que al final és el que ningú vol, no? Òbviament, i el que hem d'intentar que no es produeixi.
Mm-hmm. Hem parlat durant tot aquest temps, hem parlat molt de llibres, de llibreries, d'editors hem parlat poc. I avui aprofitem que et tenim aquí per preguntar-te amb quines expectatives... arriba aquest Sant Jordi per vosaltres, per als editors, i com veieu la resta de l'any?
Bé, nosaltres, com hem dit, clar, com veiem de l'any passat, que realment no vam poder celebrar res, estem molt il·lusionats amb aquest Sant Jordi. I pensem que, per una part, es podrà celebrar de certa manera al carrer, no? Tal com, vull dir, millora una mica la situació de l'any passat. Mm. Alhora, moltes llibreries ja van aprendre l'any passat i ja tenen aquesta infraestructura per a aquella gent que no vulgui anar presencialment a les llibreries, encara tenen habilitats tots aquests canals seus online perquè tu realment també puguis accedir a aquests llibres. I després també, evidentment, hi ha altres plataformes que s'han creat, darrerament aquesta que es diu bookshop.org, que és una plataforma de compra de llibres online, però que el que està bé o el que a nosaltres ens agrada és que et permet triar una llibreria i aquella llibreria s'emportarà una mica la comissió del llibre que tu has comprat. És a dir, que segueix donant suport, compres online, també tindràs un temps d'entrega curt, o sigui, la seva objectiu és una mica fer front a Amazon, que quan compres a Amazon els llibreters no s'emporten cap comissió. En canvi, si tu compres a bookshop.org,
sí,
aleshores allà sí que part de la teva compra la rep el llibreter, no? El llibreter aquell amb qui vas normalment a visitar, qui et recomana títols, no? I al final aquesta feina de prescriptor que creiem que és molt important que fa les llibreries, no? I pots comprar online però donant suport al final també al comerç local, perquè al final és el que enriqueix una mica la cultura, no?, dels pobles, de les ciutats, etc.
Clar, tota aquesta situació ja des de l'any passat ha provocat que naixessin iniciatives com ara aquesta que tu esmentaves, que és més recent, la de Bookshop, que per cert ha funcionat, sembla que molt bé, als Estats Units,
a Anglaterra
també, i ara s'està intentant posar en marxa aquí, precisament fa la setmana passada, crec recordar, parlàvem amb una de les impulsores.
Ah,
i clar, aquí està el tema està en que precisament aquest comerç petit, aquest comerç local de proximitat, aquestes llibreries que coneixem tots, les que són les nostres llibreries de capçalera, allà on anem a buscar als nostres...
No? Sí, clar. Consell, recomanacions, al final, no?
Exacte. Continuïn subsistint, perquè, clar... Els llibres no són barres de pa, encara que per l'ànima ho podrien ser, no? I no vas cada dia a buscar un llibre a la llibreria. Tampoc no ho fa tothom. I, per tant, per poder mantenir un negoci amb la persiana aixecada en aquesta situació, s'han hagut d'adoptar fórmules molt, molt variades perquè els llibres, aquest treball, la cultura pugui arribar als lectors, al client. Per tant, jo m'imagino que vosaltres, com editors, celebreu que hi hagi iniciatives d'aquest tipus.
I tant. Si nosaltres ens semblen fonamentals. O sigui, el que és un fet és que al final... els lectors, no? Hi ha una tendència real i que hi està present, no? Que és tota, bueno, el que estem aprenent i cada vegada més comprem online i al final això és una realitat que no pots obviar. El que passa és que una cosa és comprar online, no? I que no saps on va parar res del que, bueno, o sigui, com si diguéssim, tot s'emporta un intermediari, o hi ha altres fórmules, no? Com per exemple aquesta, doncs, que aconsegueixes seguint comprant online, però a part donar suport en aquest cas a les llibreries locals, que és on potser demà passat, quan sí que hi aniràs físicament, doncs aquell llibreter et podrà recomanar, suggerir títols, no? Que podrien ser, bueno, que al final són interessants, no? Pots dir que t'agrada, que no t'agrada, i ell en funció d'això et recomana, no? Per això el llibreter es dedica a llegir moltes coses i a intentar tenir l'oferta que creu que és més interessant a la seva llibreria, no?
Per aquest Sant Jordi, vosaltres aleshores teniu novetats, com totes les editorials. El que passa és que potser els títols que avui recomanarem, clar, no són els títols del gran públic, aquells que surten anunciats en els spots publicitaris, aquells que veiem a la televisió, però que en canvi sí que amaga històries molt singulars, molt especials, d'una literatura, podríem dir, com més de proximitat, no? Mm-hmm. Més entranyable. Això ja ho hem comentat en altres ocasions i per això hem volgut convidar-te perquè ens expliquis quines són les novetats que teniu per aquest Sant Jordi.
Doncs sí, com molt bé dius, l'editorial aleshores és una editorial petita. Nosaltres estem publicant 6 títols l'any passat, aquest any publicarem 8 títols, però clar, davant de les 11.000 publicacions anuals que hi ha, doncs realment, clar, són petits i som, no, molt modestos. Aleshores sí que intentem, doncs bé, triar títols d'autors internacionalment molt coneguts, que en els seus països han rebut premis molt rellevants i que pensem que és interessant poder-los llegir en català per al que porten, no? De, bueno, unes històries amb un estil específic, històries que realment te'n recordes que te les has llegit, no? Que t'impactin una mica emocionalment, no? Una mica, bueno, properes, no? Que pensem que poden ser interessants. I aleshores, per una banda, tindríem El Jardí de Vidre, que és de la Tatiana Tipuleac. Ella és una escriptora que alguns lectors la coneixeran perquè l'any passat va publicar un llibre que és amb l'editorial Impedimenta, que es deia El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Nosaltres el vam llegir, va tenir molt èxit aquest llibre que et comento. Nosaltres també el vam llegir, ens va encantar aquesta novel·la, la vam trobar preciosa, i vam decidir seguir els passos d'aquesta autora, i aquest any hem publicat El Jardí de Vidre, nosaltres en català, i Impedimenta l'ha publicat en castellà. I aquesta és la història d'una nena que viu a Chisinau, que és la capital de Moldàvia, als anys 80. En aquesta època, Moldàvia era una república soviètica, de manera que el comunisme, no?, era el sistema econòmic imperant i polític, i aleshores aquesta és la història d'una nena de 8 anys, doncs, que és adoptada per una senyora, que l'adoptarà principalment perquè la nena l'ajudi a guanyar-se la vida. I aquesta dona es guanya la vida rentant ampolles brutes de vidre del carrer, netejant-les i revenent-les. Aquesta és la seva manera de subsistir en aquesta Moldàvia comunista. I aleshores aquesta nena, doncs bé, haurà en aquesta novel·la, el que fa és figura que l'escriu quan ja és adulta i figura que escriu una carta als pares que no ha conegut explicant-los la seva infantesa. I aleshores en aquesta infantesa, evidentment, apareix tot aquest tema de l'adopció, la feina que ha de fer, i també és molt important la presència dels veïns. Si voleu llegir aquest llibre, busqueu a internet Chisinau i us quedareu impressionats només de la primera foto que surt, perquè és un d'aquests, hi ha molts blocs d'aquests tipus de, no, de les ciutats russes comunistes, sí. No, d'aquests blocs enormes, i realment els veïns tenen una presència molt important en l'educació i en el fer-se gran d'aquesta nena. I aleshores veurem, bé, doncs, com la nena es va fent gran i va trobar com el seu lloc, no, una mica en el món, o la seva manera de subsistir en aquest entorn. Doncs alhora també veiem, doncs, com la república soviètica, doncs acaba reivindicant al final la seva, comencen a reivindicar les seves arrels com a república independent. El moldau comença a recuperar-se com a llengua i acaba sent una república independent de Moldàvia, com és avui en dia, no? amb el moldau com a llengua oficial, no? I aleshores tot aquest, nosaltres seguim la història de la nena, però en el rerefons hi ha tota aquesta evolució també, que és interessant, no? Política històrica i aquest solapament de les llengües, no? Primer amb el rus imposat com a llengua imposada des de les autoritats, des del govern, des d'aquest poder rus comunista, i com a poc doncs es recupera i s'acaba imposant el moldau, que és la seva llengua pròpia, no? Quan aconsegueixen ser independents i separar-se de la República Soviètica. Pots... És una novel·la molt crua, molt dura, però molt bonica alhora, no? Hi ha unes imatges molt, molt poètiques i molt precioses.
Mm-hmm. Home, i tal com ho expliques, és que et venen ganes d'agafar el llibre ara mateix. Aquesta és una de les propostes. Anem per una segona.
Doncs bé, la segona que us vull presentar és Benvinguts a Amèrica, de l'autora sueca Linda Boström Nausgaard. Ella ha escrit tres novel·les. De fet, una anterior a aquesta, aquest any, està nominada al Book Awards, que és un dels premis més importants que es dona a Estats Units. I ella és una autora molt coneguda a casa seva, a Suècia. I en aquest cas ens explica la història d'una nena d'11 anys que, quan comença la novel·la, que decideix deixar de parlar. I deixa de parlar perquè el seu pare ha mort i ella en secret, abans de que morís, demanava a Déu que fes desaparèixer el seu pare de la terra. Aquest home era un home molt excèntric, no? Amb sortides de to, no ens pagava físicament, però tenia unes sortides excèntriques de to, i això feia doncs, que la nena patís i demanava a Déu que el fes desaparèixer de la terra. I quan el pare mor, per altres circumstàncies, doncs ella pensa que ja ha tingut alguna cosa a veure i decideix deixar de parlar. Aleshores veurem com aquesta nena, bueno, passa tot el seu procés d'assumir a la mort, no? del seu pare, alhora que la seva mare, que és una actriu de teatre molt gramolosa i com molt lluminosa i molt activa, doncs l'acompanya en aquest procés, i el seu germà més gran, en el seu cas, es recluirà a casa i es refugiarà en la música, composarà música, i aleshores veurem, la novel·la és una mica doncs, com aquesta família, ara hi ha un trio, abans era un quartet, doncs es recomposa, no?, i torna bueno, a recuperar una mica el seu lloc en el món, no? I però nosaltres seguim realment els pensaments i les vivències d'aquesta nena doncs, que ha decidit no parlar, no?, i l'impacte que té un no parlar enmig d'una família, no?
Un dol. Anem per la següent proposta.
Doncs la següent proposta és d'una autora que es diu Miriam Tapes, que és una autora canadenca que a nosaltres ens agrada molt. De fet, aquest és Una bondat complicada, que és el títol que ara us presento. És el tercer títol que hem publicat aquesta autora, perquè ens agrada moltíssim. Aquesta autora va néixer a una comunitat menonita, que és com una comunitat com els Amish, d'aquests que són antidesenvolupament, sí, agrícoles, no? Pacifistes i tal. I ella, quan tenia 18 anys, doncs va marxar de la comunitat i ja se'n va anar a la universitat, a Londres, a Toronto, i ja no va tornar mai més, no? Però les seves novel·les, sovint, sempre fa referència doncs, a aquestes comunitats, en el seu cas menonita, però realment el que ella vol en el fons és criticar qualsevol comunitat religiosa que imposa unes normes, no? a l'individu, no? I que limita la seva llibertat. En aquest cas, Una bondat complicada, que la recomano per tots els públics, vull dir que agrada a gent de 40, de 60 i fins i tot de 15 i 16, és una novel·la, jo crec, idònia, no? Ens explica la història d'una nena, la Nomi, que té 16 anys, bueno, una jove, i comença la novel·la que ella viu sola amb el seu pare en una ciutat menonita. Descobrim que la seva germana més gran, de 18 anys, 20, ha decidit marxar, deixar la comunitat, s'ha anat amb el nòvio a veure món i ha marxat d'allà, o sigui, s'ha desentès de tot aquest, no, aquest pes d'aquesta religió. I la seva mare, doncs, fa 2 anys que va desaparèixer i no sabem ben bé per què. Aleshores, la Nomi, en aquesta novel·la, per una banda, intentarà descobrir per què la seva mare va marxar i, per una altra banda, evidentment es començarà a qüestionar qui és ella, què vol fer ella, i s'encararà una mica aquestes normes d'aquesta comunitat menonita tan estrictes, no? i tan anul·ladores al final de l'individu i de la llibertat individual. I aleshores és una novel·la molt potent perquè també veiem la doble moral, no? O sigui, de dia tothom és molt formal i tot el jovent i tots els adults, i al vespre aquests joves encara, doncs, els joves, no dic els adults, però els joves sí, doncs se'n van a beure cerveses i a fumar allà a la cantonada. Vull dir que és com aquesta doble moral, no? I aquesta intentar consensuar aquestes dues realitats, i aquí és on la Nomi, no? Doncs intentarà veure què és això i què fa ella en aquesta comunitat, no? tan estricta.
O sigui, tres històries molt diferents, però és curiós que, això deu ser una casualitat, que les protagonistes són tres noies.
Sí, en aquest cas serien una nena de 8, una de 11 i una joveneta de 16. Sí, sí, hem pensat, bueno, són històries, ha estat casual, però són històries el que dic, no? Sempre són, nosaltres ens agrada publicar, com deia al principi, històries, doncs, bueno, que parlin sobre les relacions humanes, sobre la vida, no? Sobre allò que és important. I aleshores, en aquest cas, doncs, pensem que aquestes tres, doncs, reflecteixen reflexions, com tu deies, una al dol, l'altra a la soledat o l'orfandat, no? I l'altra al fer-se gran i trobar la pròpia individualitat, no? I pensem que són temes sempre molt actuals, sempre molt presents, i sobre els que sempre és interessant, doncs, veure una mirada diferent, no? Alternativa.
Uh-huh. Abans parlàvem del que es pot considerar el segell d'un editorial, no? I jo feia referència a aquestes portades que a mi m'encanten, que són super senzilles, però que us identifica molt ràpidament. Els vostres llibres, quan es veuen, ja se sap de quina editorial és. A vosaltres també segurament heu notat, no?, que la gent ja us identifica simplement veient, encara que sigui de lluny, aquestes portades. Com les definiries?
Bé, sí, nosaltres volíem, no?, quan vam començar, com dèiem, no?, quan vam començar en aquest sector, al final el número de títols que publiquem és molt, molt petit, així que per nosaltres era important, doncs, que hi hagués una que fàcilment s'identifiqués les nostres portades, perquè clar, com que fem pocs títols, almenys que quan féssim taca, no?, doncs que s'identifiquessin clarament. Si us fixeu i si obriu el llibre, veureu que al mig dels llibres hi ha com un cercle que seria com el cercle de les hores, o sigui, al final, i és un degradat com d'un rellotge, o sigui que al final el que pretén és abocar el nom, no?, de les hores també amb la coberta, no? Es va difuminant el color com si féssim una circunferència d'un rellotge, no? I la idea era precisament aquesta, doncs, que el lector ràpidament, si li agrada algun dels llibres que hem publicat aleshores, doncs ràpidament identifiqui un altre a la llibreria, no?, i pugui, doncs, seguir fent una mica, seguint-nos els passos, no? I realment quan queden tots a la llibreria, tots molt ben posats, queden ben precisos.
Ben xulos, per cert, tens algun treball que estiguis revisant per una propera publicació?
Sí, bé, ara estem treballant, estem acabant de corregir i sortirà, bueno, properament publicat, un llibre d'una autora francesa. Ella es diu Nina Boraoui, ella és molt coneguda a França, de fet allà ha traduït ha publicat 7 llibres, i en català no estava publicat, en castellà tampoc ho està. Nosaltres vam publicar el seu primer títol, un primer títol fa un parell d'anys, d'aquesta autora, que es diu Mirada Prohibida, i ara aquest any, d'aquí un mes o així, doncs publicarem el següent títol, i una editorial en castellà, que ja veureu quina és, perquè no sé si ho heu publicat o no, doncs també s'ha animat a publicar-la en castellà, així que estem contents perquè al final vam començar nosaltres amb aquesta autora, i bé, ara una editorial en castellà també s'ha apuntat a publicar-te, i realment és que és una autora, en aquest cas, en aquesta novel·la, que fa una crítica molt potent sobre la societat actual, sobre una mica l'ordre de poder actual, no? A les empreses, de tot arreu on anem, no? Sempre hi ha un cap i uns que obeeixen, no? I aleshores és la història d'una dona, doncs, que ella es revela, sempre s'ha portat molt bé, el marit l'ha deixat, però ella ha seguit endavant amb els fills, és com la dona perfecta. A la feina no ha parat de treballar, el seu cap li demana que faci, bueno, que es posi com de la banda de la direcció, no?, quan ella és una treballadora i ajuda la direcció, bueno, a delatar gent, diguem-ne, o sigui, a fer coses que realment no serien pròpies de la seva feina, i de tot diu que sí, de tot diu que sí, de tot diu que sí, fins que un bon dia s'afarta de dir que sí, i bueno, fa alguna barbaritat que haureu de llegir el llibre per descobrir-la, no? És una mica que s'afarta de tot allò, no?, que ha vingut sempre acceptant, no?, com aquesta violència encoberta una mica, no?, de la societat, que al final ens porta a assumir sempre bueno, certes coses, no?, a resignar-nos amb certes altres coses, no?, i al final aquest conformisme arriba un moment que a ella, doncs, ja li vessa el got i diu, fins aquí he arribat.
Ja passa, o sigui que també és interessant perquè segur més d'un i més d'una, sobretot es veurà reflectida en aquesta història. Maria Sempere, que vagi molt bé Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Que treballeu molt.
Esperem que sí.
I vaja, que continuarem parlant dels títols.
Fantàstic, quan vulgueu, nosaltres us els venim a explicar i bueno, espero que tothom gaudeixi el dia de Sant Jordi, que ens faci bon temps, que és important, a veure si fa solet, que això sempre anima a sortir i a passejar-se.
esperem, els dies són una mica tèrbols, s'acaben arreglant a la franja de migdia, la qüestió és que no plogui, no? Tant, perquè no ens aixafi la celebració. El Jardí de Vidre, una bondat complicada, i benvinguts a Amèrica. Aquestes són les novetats per aquest Sant Jordi de l'editorial Les Hores. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon Sant Jordi. Bona tarda.